La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona tarda, amics i amigues de nou. El Papa va expressar ahir el seu desig que les tragèdies amb morts a la Mediterrània abatin el mur de la indiferència i va lamentar que aquesta mar sigui el cementiri més gran d'Europa. Després de la pregària de l'Àngelus, Francesc va recordar unes hores abans l'acollida de les restes de la barca que va naufragar el 18 d'abril del 2015, una rebuda que s'ha fet aquest mateix diumenge a la tarda al moll d'Augusta, a l'illa de Sicília. El pontífex va demanar que aquest símbol de les nombroses tragèdies de la Mediterrània segueixi interpel·lant la consciència de tothom i afavoreixi el creixement d'una humanitat més solidària. Recordem que aquell enfonsament, ara fa 6 anys, va provocar la mort de més d'un miler de migrants. La barcassa va ser recuperada el 2016 de la mar pel govern italià per dur a terme la dura tasca del trasllat i la possible identificació dels éssers humans atrapats en el seu interior. Les restes de l'embarcació abandonada es van exposar a la Biennal d'Art de Venècia el 2019 i el 20 d'abril passat, com dèiem, van tornar a Sicília. El Sant Pare ha recordat que aquesta ubicació situa la barca en la dimensió de fibló de vella per a les consciències, símbol de totes les tragèdies conegudes i desconegudes que han afectat homes, dones i nens, obligats a abandonar les seves terres per buscar una vida millor. Un missatge ben clar per a les nostres consciències i que Càritas no pot fer altra cosa que fer seu. Avui el protagonisme és per a la diòcesi de Vic, després d'una reflexió del director d'aquesta Càritas diocesana, Rufí Cerdán. Parlarem uns minuts amb Sandra Acosta, responsable tècnica dels programes d'inserció sociolaboral de Càritas diocesana de Vic. Ens comentarà l'experiència de donar feina a persones a través de la línia ACOL, acollida, del Servei d'Ocupació de Catalunya en col·laboració, lògicament, amb l'entitat catòlica. I el testimoni serà el de Mar Rey, voluntària del curs d'autonomia digital que Càritas Diocesana de Barcelona va iniciar l'any passat. Tot això, amb les notícies entremig de les entrevistes i l'agenda, us acompanyarà fins a les 9. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip amb el Luis Miguel Luna, amb la Montserrat Creus a la coordinació i amb qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas. El missatge de la diòcesi.
I donem pas ja a Rufí Cerdán, director de Càritas Diocesana de Vic. Bona tarda, endavant.
Molt bon vespre, amigues i amics. Càritas Diocesana de Vic ha fet aquests dies l'Assemblea Diocesana en la qual hem mirat el 2020 i hem acordat també les orientacions per afrontar els reptes extraordinaris que tenim al davant. Quan mirem enrere, aquest cop no podem deixar de sentir el cal fred del patiment addicional que ha comportat la pandèmia. No podem oblidar la soledat intubada, els enterraments sense funeral ni comiat, ni l'esforç de molts professionals, i per descomptat dels nostres voluntaris, que armats amb les justes mesures preventives han posat ànima a la solidaritat. Tampoc podem deixar de veure les fuetades doblement cruels que la malaltia està deixant entre els nostres germans més afeblits, en la seva salut, en la manca de feina, en la indignitat del recer, en les expectatives dels joves i dels nens, i així mateix constatem com, a pesar dels esforços de tantes persones treballadores de l'àmbit social, les polítiques pal·liatives, sempre insuficients, que els governs han estat ruixant entre els diversos col·lectius d'afectats, quan han arribat els empobrits, són gotetes pràcticament evaporades. Però no ens podem quedar en aquesta mirada adolorida. Volem afrontar aquests reptes i ho fem preparant i redactant un nou pla diocesà per als propers 4 anys. Ho hem fet amb un procés participatiu on tothom hi ha pogut dir la seva. Hem partit d'un document màrtir, d'un esborrany, i s'han fet moltes reunions a tots els arxiprestats, tant en forma presencial com virtual, amb la participació de més de 200 persones i amb les propostes que han estat recollides en aquestes reunions i també mitjançant enquestes. El grup de treball del Pla ha entomat el repte de reescriure tot el document a partir del que havia sortit en aquest procés participatiu. I el que n'ha sortit es concreta en 4 eixos, 21 objectius en conjunt i 52 accions per desenvolupar els objectius. En faré un breu resum. Primer, el primer dels eixos és millorar l'acollida i l'acompanyament de les persones que s'acosten a Càritas. En aquest eix pren especial importància el que en diem la mirada de drets, que significa que treballarem per mitigar les necessitats de les persones participants de Càritas, però sense perdre de vista que les seves necessitats són drets fonamentals que les administracions, als diversos nivells, haurien de garantir. El segon eix és el foment del desenvolupament de les persones de Càritas, i ho farem mitjançant la formació i el foment de l'espiritualitat, una espiritualitat que tanca els ulls en el silenci per posar en mans del Senyor les alegries i també les impotències, però que els manté ben oberts per respondre al respecte els reptes de la realitat sagnant que sovint es vol amagar. El tercer eix en diem promoure el diàleg amb els agents i amb la societat, i ho fem per treballar de bracet, en primer lloc amb els propis participants de Càritas, per tal de que siguin subjectes actius del seu propi procés d'alliberament, i també amb tots els actors socials per guanyar en efectivitat també en la transformació de les causes de l'exclusió social. I finalment, el quart eix és vetllar per la sostenibilitat econòmica i ambiental, perquè hem d'aprofundir en els reptes de la fraternitat i de la conversió ecològica a la qual ens ha convidat el Papa Francesc en les dues darreres encíclicas. El darrer punt que vam aprovar a la nostra assemblea va ser una proposta de terna per a substituir el càrrec de director diocesà, que serà nomenat properament pel president de la nostra Càritas, el senyor bisbe Romà Casanova. Així doncs, ha arribat l'hora del relleu, i si em permeteu expressar el que sento en aquest comiat com a voluntari director de Càritas diocesana de Vic, us diré que enmig del mar de dolor que vivim quotidianament, he tingut el privilegi de contemplar la onada de solidaritat i generositat que formen el conjunt dels agents de Càritas. Puc afirmar que des de la taladia de la representació de Càritas es pot sentir el clam de les creus que ens commouen a tots, però també la remor de resurrecció que m'ha fet créixer com a creient que viu des de la frontera de l'esperança. Així doncs, com a voluntari de Càritas, seguiré a la vostra disposició.
Moltes gràcies, Rufí Cerdán, enhorabona per aquests anys de servei a Càritas diocesana de Vic i que vagi molt bé la nova etapa, efectivament, que continuarà el servei de Càritas i ens n'alegrem molt. Seguim des del nostre programa.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Volem presentar avui el programa ACOL, impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i que ha permès a Càritas Diocesana de Vic, concretament, contractar ara 5 persones perquè puguin regularitzar la seva situació administrativa. De fet, aquest objectiu es refereix a persones que es troben, lògicament, en situació d'atur i també en moment administratiu irregular, amb l'objectiu d'aconseguir aquesta regularització i la millora de la seva ocupabilitat per accedir a un lloc de feina dins de la pròpia entitat. El programa Treball i Formació, la línia ACOL del Servei d'Ocupació de Catalunya, atorga subvencions per a un dels col·lectius de persones més desprotegits i, per tant, amb més risc d'exclusió social. Les persones migrades que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d'arrelament social i que puguin subscriure un contracte de treball i realitzar una acció formativa, contribuint d'aquesta manera a la seva inserció laboral, són potencials destinataris d'aquest servei. Avui en volem parlar amb Sandra Costa, responsable tècnica dels programes d'inserció sociolaboral de Càritas Diocesana de Vic. Ja ens escolta. Sandra Costa, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Gràcies per haver-nos atès. Des de la veu de Càritas de Ràdio Estel, ens volem endinsar en aquest treball. En què consisteix aquesta línia, la COL, del Servei d'Ocupació de Catalunya?
Bé, doncs com ja ho has explicat molt bé a la introducció que has fet, doncs aquesta línia ens permet, doncs això és una línia que impulsa en el programa doncs, de formació i treball del SOC i juntament, de fet, amb Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, que conjuntament ja fa 3 anys van iniciar doncs, aquest programa. No? I, per tant, un programa adreçat sobretot a les entitats socials que ens hi podem acollir en aquesta subvenció, que ja, això és, cada any ha anat sortint aquests 3 anys i sembla ser que això té continuïtat perquè s'està consolidant. I ens permet doncs, que persones que tenim en els nostres programes d'acompanyament sociolaboral puguin tenir una oportunitat doncs, per poder-se regularitzar, perquè es troben en situació doncs, administrativa irregular, com ja comentaves, i moltes doncs, perquè la llei d'estrangeria doncs, imposa aquesta, no, aquesta normativa injusta que prohibeix a persones, no, que priva que persones preparades, totalment formades, que ja porten un temps aquí, doncs, puguin accedir a l'economia formal, no, a treballar, amb unes condicions dignes doncs, perquè no poden aconseguir doncs, un contracte o perquè doncs, els requisits doncs, cada cop són més exigents. No? I per tant, el programa és una escletxa, jo diria és una escletxa que possibilita que des de la pròpia entitat puguem doncs, generar aquests contractes d'un any de durada i que, per tant, doncs, s'hi puguin acollir persones que en aquests requisits que exigeix doncs, el programa i puguin gaudir durant tot un any d'una experiència laboral i, per tant, doncs, que puguin doncs, també doncs, millorar la seva ocupabilitat i també una experiència doncs, també formativa, no? Que també doncs, els siguin oportunitats de millorar doncs, les seves competències més transversals, més professionalitzadores. No?
Sí,
i això doncs, fent-ho amb nosaltres, no? a l'entitat, en aquest cas aquí Càritas, doncs aquest any ja no són 5, són 7, que en aquest any, però ja portem, en els 2 anys anteriors, doncs et diria que ja portem 11 persones, no?, que han estat i que estan treballant i que s'han pogut beneficiar del programa i, a més, doncs han pogut això regularitzar la seva situació, no?
Molt bé, per tant, sí, hem dit 5 persones, són 7 i en total ja des que va començar diu que 11. En tot cas, des de quan es porta a terme? Ja fa uns mesos que funciona aquest servei?
Sí. A veure, la subvenció aquesta, ja com he comentat, ja fa 3 anys, eh? Llavors és anual. La persona comença, els tràmits ja comencen a l'octubre, però d'una manera, octubre-novembre, perquè són tràmits complexes i que s'acompanyen des del primer moment, però la persona comença a treballar, ja de manera que tots els tràmits d'estrangeria s'han resolt, etcètera, comença a treballar l'entitat abans del 31 de març aquest any i, per tant, té un any de durada. Per tant, ara les persones que han començat durant tot un any estaran treballant aquí. I les que havien treballat els anys anteriors, els altres 2 anys enrere, doncs el mateix. Començaven i durant fins un any tenien aquest contracte, no? I han pogut anar enllaçant aquells llocs de treball que havíem ofert en un primer moment, doncs s'han pogut anar consolidant a través de persones del propi programa i fins i tot s'han generat nous espais, no? nous llocs de treball. Sempre han de ser llocs de treball que ofereix l'entitat com a Càritas, que no són d'estructura, sinó que són sempre de suport, de suport en algunes dels... Ara t'explicaré una miqueta quins són aquests,
Sí.
Que són de suport en alguns dels projectes que ja tenim a l'entitat, perquè precisament volem donar oportunitat a que cada any puguin beneficiar-se persones diferents, no?
I tant. Sí, abans d'entrar una mica en tot el funcionament del lloc de feina, com s'ha fet la selecció d'aquestes persones?
Correcte. Clar, aquest procés de selecció és molt important. Jo diria que és la clau, doncs, també per garantir, doncs, que el programa funcioni i que tothom tinguem una bona experiència. Tant, primer de tot, la persona treballadora que té aquesta oportunitat de treballar, doncs, en aquest cas a Càritas, i evidentment, doncs l'equip, no? L'equip i la pròpia entitat, doncs també que tingui una experiència positiva del poder oferir aquests llocs de treball, no? Per tant, com que la convocatòria sempre sol sortir això a l'octubre, novembre, ja prèviament, des dels equips, tant de l'equip social com dels equips laborals, doncs ja afinen molt amb quina ha de ser aquesta persona que ha d'ocupar, doncs, aquest lloc de treball, perquè, per tant, perquè té els requisits, és a dir, doncs, ja porta més de 3 anys aquí, per tant, té l'empadronament històric, no?, de més de 3 anys, té el passaport vigent, té un informe de serveis socials, no?, on també, doncs, també es valora la seva situació de vulnerabilitat i, per tant, de necessitat de poder millorar la seva situació personal, i sobretot té els certificats d'acollida, per tant, que són els requisits que, de fet, se li exigeix a una persona per poder-se, doncs, poder tenir aquesta autorització de residència per arrelament social. I l'altra cosa que se'ls exigeix a qualsevol persona que vol obtenir l'autorització de residència és que hi hagi un contracte d'un any, no? Cosa que avui en dia, pots imaginar que en el context social i econòmic que vivim, doncs cada cop és més complicat obtenir un contracte d'entrada, doncs, d'un any per poder-te regularitzar.
Certament.
Per tant, clar, si l'entitat, no?, doncs, ofereix aquest contracte d'un any, doncs ja tenim un element més, doncs, perquè aquesta persona, doncs, pugui regularitzar-se, no?
Sí. Doncs
això és molt important que la persona s'adecui a tots aquests requisits que exigeix el contracte, no? I el programa, perdona. Llavors, doncs, a partir d'aquí, com que és un treball que anem fent, presentem el candidat, doncs, a la subvenció amb el projecte d'experiència laboral. És a dir, les Càritas hem presentat aquest any 7 projectes laborals, per dir-ho d'una manera, 7 experiències laborals a les diferents seus, i això el SOC, un cop veu els projectes laborals i estudia bé, des de la Secretaria de d'Immigracions, doncs, que aquell candidat ho compleix tot, ja es presenten tota la documentació a estrangeria, i si ja ens donen que és el favorable, doncs tot això continua. Per tant, és tot un procés lent, molt ben pautat, i que des d'un començament ho treballem amb les tècniques implicades, venint la persona aportant, no?, tota la documentació, fent un treball amb els serveis socials del municipi on està enterrada aquella persona, i que és tot un engranatge, no?, que per poder aconseguir que finalment arribi la resolució favorable i es pugui procedir després a donar, doncs, alta ja a la persona del Seguretat,
sí,
Social, i pugui començar el seu contracte a l'entitat, no?
Sí. Avui ens acompanya Sandra Costa, responsable tècnica dels programes d'inserció sociolaboral de Càritas Diocesana de Vic. Quines condicions laborals tenen els qui entren en aquesta línia, en aquest servei?
Clar, tenen unes condicions que, clar, un contracte de jornada complerta durant tot un any, en un dret a, no, a vacances, un dret a atur ja d'entrada, i tindries unes condicions de treball digne, no?
Sí.
Amb una retribució mínima que també t'exigeix el propi programa, no? De dir, doncs, a mínim 14.000 euros anuals, no? I amb la possibilitat, doncs, que, clar, un cop finalitzat aquest contracte, la persona, com que ja pot demostrar que en aquests mesos ha pogut treballar en uns mesos anteriors, ja pot automàticament renovar el seu permís de residència i treball per 2 anys més, no? Llavors, clar, per això una persona que pugui estar gran, que porti anys aquí, que ha hagut de treballar per sobreviure amb economia informal, sense cap mena de condicions dignes, i cada de cop i volta, no?, a part d'aconseguir la seva regularització, doncs tingui unes condicions dignes, clar, això per la persona és una esperança molt gran, no?, i és un canvi important en la seva vida, no?
I tant. Doncs bé, i no sé si pot concretar una mica més quines tasques realitzen les persones contractades.
Sí, i tant. Per exemple, aquest any, que et deia que en teníem 7, no?
Sí, molt bé, molt bé. M'he quedat curt jo abans, 7, està molt bé.
7, aquest any 7, i de fet és la novetat, perquè els altres 2 anys hi hem tingut 2 persones el primer any i 2 persones el segon any. I ara aquest any, doncs, vam presentar 7 projectes laborals i se'ns van aprovar tots 7. dos Igualada, doncs, de suport, per exemple, doncs, a les tasques de l'acollida de l'entitat, no? Doncs, amb la recepció, trucades, no? Doncs, ajudar també en la classificació d'arxius, etc. No? Doncs, també doncs, amb tasques de PO de magatzem. Ja tenim els projectes doncs, de la distribució d'aliments, per exemple, aquí VIP, doncs, hi ha un suport en el que és el peonatge més de la distribució i classificació dels aliments. Hi ha un altre lloc de treball de suport també a això, doncs, amb gestió de documentació, recepcionista, manteniment de tot el que són espais i infraestructures. No? Bàsicament són feines, com deia, no són d'estructura, perquè hi ha l'entitat i hi ha algú que ho està fent, però sí que fa un suport important. Va? Llavors hi ha una polivalència, però sobretot aquests llocs de treball de més d'auxiliar, podríem dir-ho. No? I la novetat aquest any, que també és important compartir-ho, Ignasi, sí. És perquè clar, la institució a vegades Càritas pot assumir fins a un determinat número, perquè per molt que la subvenció, ja ho comentarem ara, no? Doncs en ve finançat gairebé el 100% no? del que suposa el cost no? per Càritas contractar una persona. Una de les coses que també té una capacitat que pot ser limitada, també, doncs, mira, no podem oferir 12 places no? doncs, en llocs de treball, no? perquè som els que som i tenim les seus que tenim. No? Però una cosa bonica que ha d'aquest any és que, precisament, hi ha hagut doncs, algunes de les tècniques, doncs, una tècnica Manresa, que el que ha fet és fer prospecció, va fer molta prospecció amb altres entitats de la zona, del Bages, animant-les a que es presentessin a la convocatòria i que nosaltres, des del nostre programa laboral, ja els oferíem el candidat i ja els ajudava en tot el procés. Clar, això ha sigut un èxit perquè hi han hagut 14 entitats que han fet això, no? que han pogut doncs, presentar-se i que no se'ls ha aconseguit. I, per tant, els treballadors que estan en aquestes altres entitats són del nostre propi programa laboral. El que també és bonic és que estem creant com una xarxa, per una manera, d'entitats a col, que en diem nosaltres, per compartir la formació. Perquè, a part d'oferir una experiència el que és laboral, també tens l'obligació en el programa d'oferir-los una experiència formativa, sí. ja sigui doncs, un certificat de professionalitat o unes competències. Llavors, ens estem ajuntant, i això ho vam fer l'any passat i va ser molt positiu, ens estem ajuntant per compartir, perquè els diferents participants del programa COL es trobin i puguin compartir la mateixa formació. Sí. És un treball en xarxa que també va més enllà de Càritas no? i que traspassem una mica i ens ajuntem per poder fer doncs, aquest treball en xarxa. No?
Molt bé.
I que està sent una experiència també molt positiva.
Ja ho crec. Per cert, sí. ha dit vostè que el finançament és molt alt d'aquesta línia sí. COL, però quin cost econòmic suposa per a Càritas la contractació d'aquestes persones?
Clar, a veure, la subvenció... perquè puguis contractar aquesta persona durant tot un any, una sola persona, és de 18.000 euros, val? Més o menys. I a part, doncs, la formació també és un cost a part, que també t'ho paga el SOC. Val? Per tant, jo diria que és que et queda gairebé 100% finançat. Potser un 98%, però gairebé 100% finançat, tant el que és la formació com el contracte.
Molt bé.
Per tant, el moment en què se t'aprova, ostres, doncs és una... No et diria que és un regal, perquè has d'avançar durant uns primers temps, no? Uns primers mesos,
sí.
aquests costos de pagar les nòmines, però pots demanar la bestreta, etc. Però sí, el finançament ve de tot el programa, no?
Sí, sí. Doncs magnífic, és un cost mínim. Per tant, quin seguiment es fa de cada persona?
Sí, el seguiment el fem bàsicament des del programa sociolaboral. És a dir, aquestes persones, doncs, com que ja estaven acompanyades, ja seguien un itinerari sociolaboral i, per tant, també estaven seguides per altres tècnics de referència, no? ja sigui de l'àmbit social, sobretot laboral, o si, per exemple, estaven en projectes també de pisos, no? Doncs ja hi ha un coneixement aprofundit d'aquella persona. Això continua igual en la dimensió social de la persona, no? Però sí que des de la pròpia tècnica d'inserció de referència es va batllant i es va acompanyant doncs, perquè aquell encàrrec que té, no? que li fa la institució doncs, perquè compleixi una mica no? doncs, amb el lloc de treball no? i amb les tasques i amb les funcions i tasques que li estan demanant, sí. doncs, potser doncs, també, bueno, que les vagi, que es vagi fent un seguiment, que s'estan acomplint i que si hi ha qualsevol dificultat, no? fins i tot doncs, és un moment molt bonic per anar veient com es va desenvolupant la persona en aquell lloc de treball, com va posant en lloc totes les seves capacitats, totes les seves potencialitats, les seves competències, i fins i tot poder fer aquest treball amb la persona, de dir, doncs, quins són els teus punts forts, els teus punts febles. És com un any en què es posa en joc tota la persona en un entorn de treball en què potser és el primer cop que hi accedeix, no? Del que diem des del que és l'economia formal aquí, en el propi país. Hi ha gent que ja porta trajectòries laborals amb experiències en els propis països d'origen, no? Però que quan han arribat aquí doncs han de començar de zero, no?
Sí.
Per tant, aquest seguiment el fa molt des del programa laboral.
Sí, ha dit també Sandra Costa abans que el contracte és d'un any habitualment. Llavors, un cop finalitzat, en quina situació administrativa queda la persona i com es vetlla per la seva inserció ja més enllà, fora de l'entitat?
Exacte. Aquesta persona, dic que és clar que com que ja fa aquest seguiment amb la tècnica de referència, doncs també vetlla perquè quan, això 2 o 3 mesos abans que finalitzi el contracte, doncs ja es pugui començar també a fer tot el que és la recerca de feina. I, per tant, doncs, també, com que ja té papers, està apuntada doncs, com a demandant de feina, no? Com a millora de feina doncs, en el SOC, i, per tant, començar a fer tot aquest procés de buscar alguns llocs nous de feina fora ja de l'entitat. I a nivell doncs, administratiu, doncs, el fet de que pot demostrar que durant els sis mesos anteriors doncs, ha tingut un contracte, doncs, pot renova automàticament, no? Doncs, el que és el seu permís de residència i treball. I, per tant, això no queda a la intempèrie, per una manera, no? I, per tant, queda a l'atur, no? Si és que no troba una feina, o potser pot trobar una feina, doncs, a unes hores, però això, doncs, també li possibilita, el fet de tenir papers, molts altres drets socials que fins ara estaven manllevats o ni els tenia. No?
Gran millora, eh?
I altres prestacions, sí, sí. Per exemple, no?
Sí, sí. Segur que diuen els qui se'n beneficien que beneïda experiència, no?, d'un any de feina, perquè això els canvia, en molts casos, la vida, fins i tot.
La vida, Ignasi. Beneïda experiència, però tot plegats, eh? Jo diria, per la pròpia persona, evidentment, però també per les persones que estem al costat i que tenim la sort de cop en els equips de treball, doncs entren, no?, persones doncs, que potser hem estat acompanyant i ara doncs, pues, estem de companys i companyes. No? I estem doncs, aquí tirant endavant unes feines com a companys d'equip, amb una diversitat i amb una riquesa molt, molt important per la pròpia entitat.
Ja
per tant, és un benefici mutu. És a dir, que la persona se'n beneficia, però nosaltres ens enriquim no només per la feina que ens reporta a l'entitat, sinó humanament, no? Tots creixem aquí.
Per tant, la valoració d'aquesta experiència, tant les persones contractades amb Càritas com vostès mateixes, les qui les gestionen, suposo que una valoració òptima, doncs.
Molt òptima. És molt positiva. La veritat és que sí, i per això doncs, cada any ens hi anem presentant i diem doncs, que no s'acabi el programa COP mentre ho puguem anar fent, i sobretot perquè també animem ara això, estem fent ara aquesta feina també de taca d'oli, no? Que bueno, doncs, animar altres entitats socials doncs, que també s'hi puguin presentar i que el candidat o candidata, doncs cap problema, perquè en els programes laborals hi ha moltes persones que complirien i compleixen els requisits que exigeix doncs, el programa COL, no? I per tant els podem facilitar perfectament, no?, que puguin presentar-se en ofertes de feina d'altres entitats socials. I això és molt, molt important. I no ho sé, jo crec que aquesta és l'experiència que vivim nosaltres. Vam començar aquest programa COL amb una prova pilot a nivell de la Generalitat amb 80 places i cada any han anat augmentant. Aquest any em sembla que hi havia 200 places les que oferien per les entitats socials. Amb la idea de poder-ho i esperem, no?, que amb els canvis de govern doncs, tot això doncs, no se'n vagi en orris i es
Exacte.
Pugui continuar comptant amb aquesta línia, que nosaltres la valorem molt positivament com a Càritas, la veritat.
I tant, que continuï endavant, ja ho crec. Finalment, Sandra Costa, responsable tècnica dels programes d'inserció sociolaboral de Càritas Vic, què comporta coordinar aquesta acció? A vostè personalment, què li aporta?
Clar, és una subvenció que cada cop que m'hi he anat posant més, doncs cada cop te la vas estimant més, perquè és que la complexitat és gran en la part de tot el que és la documentació, tot aquest procés que ja vius des de l'octubre, no?, i tota la coordinació que suposa a nivell de la diòcesi, fer aquest treball amb equip, no?, però que és molt ric alhora, perquè realment ja dic, soc una peça més, jo potser, mira, faig aquesta part d'anar-ho aglutinant i d'anar mirant de gestionar-ho i de coordinar-ho, però aquí la peça que cadascú aporta és importantíssima. Evidentment, la pròpia persona, que és la que no, la persona que li ofereix aquesta possibilitat, que vetlla perquè tingui tota la documentació al dia. Ha de fer vegades un periple per aconseguir els documents. I ara amb la Covid aquest any ha sigut una odissea, no? Perquè si els penals estan caducats i s'han de renovar, s'han de traduir, clar, la pròpia persona, això, bueno, són grans experts, ens donen grans lliçons en tot el que és la tramitació, no? Jo he après molt de l'experiència que ja porten tant les pròpies persones implicades en aquests processos de regularització, com hi ha les tècniques que també fa temps que estan acompanyant. I aquí sumem, no? I tot allò, simplement, a vegades poso els mitjans, el facilito, i però entre totes hem anat fent aquest trencaclosca, i de cada peça és important, que hi ha hagut l'equip tècnic, no? Inserció, hi ha les coordinadores, hi ha hagut l'equip jurídic també, no? L'advocada, doncs, que també doncs, està acompanyant al darrere, les pròpies persones, els tècnics i tècniques de la Generalitat, que també els hem tingut a disposició quan ha calgut, no? Per resoldre dubtes, i que vas veient tot un engranatge molt bonic per dir, bueno, comencem des del no-res i acabem ara que ja estan tots treballant, que hem fet ja una primera formació, una primera trobada de benvinguda a l'entitat, no? I que, clar, dels papers, no? De veure, de conèixer la persona a través del passaport i els informes i tal, a poder conèixer la persona, en el cas meu, que faig més la part de gestió, clar, és una meravella, no? I és una tant. Meravella veure que darrere hi ha tota una història de vida i sovint molt complexes i molt, molt complicades, no? Sí. Molt de dolor també pel mig, no?
I tant, i tant.
Però una fortalesa impressionant i amb una capacitat de lluita per aconseguir, no?, una... traspassar una situació injusta, no?, que marca una pròpia llei, perquè la gent vol treballar, no?, i la gent vol estar aquí, vol estar bé i vol viure amb dignitat, no?, i això... quan penses el sentit de fons del que és la col, dius, ens hem de remengar, com sigui, no?
Sí, s'ha notat.
És experiència, Ignasi.
Sí, sí, no? I s'ha notat que és una experiència enriquidora, positiva, interpel·ladora i després d'encoratjament, no? Perquè en el dolor, en la desesperació i en la manca de feina hi ha també una oportunitat per a l'esperança, ens ho ha dit molt clarament. Moltíssimes gràcies, Sandra Costa, responsable tècnica d'inserció sociolaboral de Càritas Diocesana de Vic. Aquesta ha estat avui la nostra acció de la setmana i esperem que això també s'estengui, no?, en altres Càritas diocesanes i pugui oferir feina. Sabem que es fan coses.
Sí, n'hi ha que ja estan participant.
Sí, ho sé.
També. Sí.
Molt bé. Doncs una abraçada avui a Càritas Vic, aquesta diòcesi tan diversa també i tan gran. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies, Ignasi.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
La Plataforma d'Infància de Catalunya de la Taula del Tercer Sector Social demana al nou govern de la Generalitat que la infància i l'adolescència no torni a quedar a la cua de les polítiques socials i reclama que aquest col·lectiu sigui una prioritat indiscutible en aquesta legislatura, ja que considera que està en joc hipotecar el futur de la nostra infància i adolescència i el de les properes generacions i que no es poden quedar sense expectatives d'una vida millor. La PINCAT defensa que el nou executiu ha de redoblar esforços per reduir la pobresa infantil a Catalunya, una xacra que afecta un de cada tres infants i que s'ha agreujat amb la pandèmia per l'empitjorament de les condicions de vida dels seus progenitors. També ha de garantir que els infants i adolescents en situació de vulnerabilitat tinguin les mateixes oportunitats que la resta de nens i nenes que no tenen aquestes dificultats afegides. Les entitats socials catalanes que treballen en aquest àmbit reclamen també un augment de pressupost perquè els recursos destinats fins ara són clarament insuficients. Una inversió en protecció social a famílies i infants a Catalunya és d'un 0,8% del producte interior brut, només un terç de la mitjana europea. Moda Reca és la botiga de roba de Càritas Diocesana de Girona, gestionada per la cooperativa Avancem Santa Clara, ha obert les portes al centre de la capital del Gironès, al carrer Maluquer Salvador. Aquest establiment s'emmarca en el projecte Moda Re, que es basa en l'economia circular i que té en compte les persones i el medi ambient. D'una banda, la venda de roba de segona mà allarga la vida útil de la roba de vestir i, de l'altra, proporciona feina amb condicions laborals dignes a persones en risc d'exclusió. La botiga, situada a l'eix comercial del centre de Girona, es nodreix del gènere de segona mà de qualitat. L'objectiu és oferir un molt bon producte a un preu assequible i inserir laboralment persones vulnerables, sobretot dones. Les treballadores tenen l'oportunitat d'aconseguir una feina estable i digna per formar part d'una iniciativa solidària que aposta per una moda ètica i també sostenible. Actualment la cadena compta amb 21 punts de venda a tot l'estat. La botiga establerta a Girona vol trencar amb els estereotips dels establiments de segona mà i entre tot el seu ventall d'opcions ofereix peces outlet cedides per algunes de les principals marques de moda. Unes 350 famílies afectades pel Covid-19 han comptat amb el servei d'àpats a domicili de la Fundació Formació i Treball a la província de Barcelona. Entre el març de l'any passat i aquest abril, les cuines i l'equip de dins han elaborat i distribuït un total de 31.541 àpats per tot el període Covid. Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Cornellà de Llobregat són els ajuntaments que s'han sumat a la concentració del servei d'àpat social per poder atendre les necessitats alimentàries de les persones confinades en els seus domicilis amb motiu de ser positius de Covid-19. Una iniciativa que ha tingut molt bona acollida per part de les persones beneficiàries. El servei contractat pot variar entre 1 i 3 menjars principals al dia, esmorzar, dinar i sopar. Pel que fa al tipus de menú, sempre s'ofereixen diferents opcions atenent demandes culturals, ideològiques o de salut. El procediment consisteix que els tècnics o tècniques de serveis socials de cada ajuntament fan la comanda amb les característiques del servei, el nombre d'àpats i les persones, especificacions alimentàries i temps estimat del servei. A partir d'aquí, en un termini de 24 hores, el personal d'aquest servei, dins, elabora i trasllada el menjar a domicili indicat seguint estrictes mesures de seguretat alimentària i sanitària. Dins és una iniciativa social impulsada per la Fundació Formació i Treball, com dèiem. Tots els ingressos obtinguts amb les contractacions del servei es destinen íntegrament a projectes socials i formatius per a persones vulnerables. El bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova, va visitar el centre Dit i Fet de la Delegació Diocesana de Pastoral Social i Caritativa de Barcelona, ara fa uns dies. La trobada es va emmarcar en les preses de contacte que el pastor està duent a terme per conèixer de primera mà les entitats socials d'Església a l'arxidiòcesi. El bisbe Vilanova va assenyalar que poder sentir-se a casa genera una sensació de pau i goig que s'encomana a tots els qui tenen relació amb aquestes realitats. És per això que Dit i Fet ha subratllat que és una casa oberta, que participa en les activitats del barri, que rep també la col·laboració dels veïns en forma de recursos, voluntariat i altres necessitats i que acull temporalment persones per ajudar-los en un impàs. El centre també està col·laborant en xarxa amb altres entitats del barri i estenent vincles de solidaritat. La situació de pandèmia va fer que la casa hagués de tancar els seus serveis per protegir la salut dels homes que hi residien. Dit i Fet, en qualsevol cas, és un centre que acull homes més grans de 50 anys en risc d'exclusió social del barri de Sant Just de Ciutat Vella, creat l'any 1988 per Paco García Fillat. La casa es caracteritza per l'autogestió i la participació.
La veu dels testimonis.
Una de les limitacions que pateixen més les persones a l'hora de trobar feina és la bretxa digital. Per exemple, Càritas Diocesana de Barcelona observa que una de cada dues persones ateses per l'entitat tenen greus dificultats a l'hora d'accedir als dispositius o a internet, ja sigui perquè no tenen connexió, perquè no tenen un ordinador o una tauleta o perquè no presenten habilitats mínimes necessàries. Això fa que coses tan bàsiques com sol·licitar la vacunació o demanar una prestació social sigui una odissea per a totes aquestes persones. En aquest sentit, 220 famílies han rebut un dispositiu electrònic durant el 2020 i Càritas Diocesana de Barcelona impulsa cursos de formació digital per superar la barrera amb la qual es troben les persones que atén l'organització catòlica. Avui el nostre testimoni és Mar Rey, voluntària del curs d'autonomia digital que Càritas Barcelona va començar l'any passat, el 2020. Ja ens escolta Mar Rey. Bona tarda, benvinguda a Ràdio Estel, a la veu de Càritas.
Hola, bona tarda i gràcies per convidar-me.
Moltes gràcies.
Una miqueta.
Gràcies a vostè, encantats. Mar Rey fa 4 mesos que és voluntària del projecte d'autonomia digital de Càritas Diocesana de Barcelona. Bé, com desenvolupa la seva activitat com a voluntària? I ara, en tot cas, parlem d'aquest curs.
Sí, doncs mira, primer de tot, la Camila, que és el meu contacte a Càritas, doncs passa una sèrie de contactes, que normalment són 6 o 7 persones, no?, immigrants, que volen fer aquest curs. Llavors fem una primera trucada. Aquestes persones ja estan informades, no?, de que volen fer aquest curs i s'han apuntat elles perquè els ha interessat. Llavors jo faig la primera trucada perquè, clar, és un curs que es fa totalment telemàtic, vale? No, per la pandèmia doncs s'ha de fer així. Llavors, clar, necessiten baixar-se una aplicació, que és l'eina fonamental doncs, per poder iniciar aquest curs. Llavors, la primera trucada, que diríem la trucada zero, doncs és per això, per ajudar-los a anar al Play Store, baixar-se l'aplicació que es diu Teams, i a partir d'aquí doncs ells ja tenen el Teams en el mòbil, normalment, perquè ho fem tot per mòbil, hi ha pocs que tinguin ordinador o tauleta, i així ja poden iniciar, diguéssim, al cap de 2 o 3 dies que comença el curs, doncs ja tenen l'eina, doncs aquesta eina per començar. Mm-hmm. Així és com comença una mica el contacte amb ell.
I tant, és molt important, no?, aquest inici, perquè és començar a familiaritzar o tenir, que aquestes persones tinguin un primer contacte amb les eines electròniques.
Clar, exacte, és que aquí ja hi ha una mica, a vegades, doncs d'aquestes 7 persones podem perdre 2 o 3.
Clar.
A poder baixar-se aquesta aplicació o no ho acaben d'entendre o diuen que sí i després és que no. Vull dir que, bueno,
sí.
És una mica complicat l'inici, però bueno, els que ho logren, aquests sí que llavors ja sí que estan més implicats.
I a partir d'aquest inici tan important, com es desenvolupa el curs? Quina metodologia, ritme i mecànica té?
Sí, doncs aviam, bàsicament tenim un... Jo imparteixo el curs més bàsic, vale? Hi ha 3 cursos, el bàsic, l'intermedi i el superior, diguéssim, no? Uh-huh. Llavors jo faig el bàsic, que és, doncs molt bàsic. En primer lloc s'explica una miqueta... Bueno, en primer lloc ens presentem tots, no?, i parlem, doncs, de per què volem fer aquest curs, perquè jo també, doncs faig una mica de recerca, no?, a veure per què estan interessats o perquè jo els puc fer que s'interessin més, d'acord? Llavors, a partir d'aquí, fem una introducció de sobre què és internet, per què pot arribar a servir, llavors aquí sí que veuen doncs, moltes utilitats, perquè clar, internet no només és mirar vídeos de gatets o parlar potser amb el teu familiar que està no sé on, sinó que té un munt de possibilitats i entre elles és doncs, acabar cercant feina, que és, diguéssim, l'objectiu, jo crec que primordial d'aquest curs, d'acord? Llavors, bàsicament es dona una mica de teoria al principi de la classe, les classes duren 1 hora, jo les faig dimarts i dijous de 11 a 12, durant 1 hora, llavors es fa una miqueta d'introducció teòrica, després jo ho poso a la pràctica perquè ho vegin, i després són ells els que ho han de practicar. Llavors, és molt important que en aquesta aplicació del Teams, perquè clar, jo pugui veure què estan fent, doncs, per exemple, que em comparteixin pantalla i llavors jo veig el que estan fent ells en el seu mòbil. Llavors, això és el que fem a la primera classe, per exemple, aprendre a compartir pantalla. I així, doncs, jo puc, com que ja que no estic personalment, doncs, puc veure exactament el que fan i on s'equivoquen o on s'encallen.
Clar, és fonamental perquè, a més, les classes són precisament a distància, no?
Sí, sí, clar, cadascú estem a casa nostra i clar, és que d'alguna manera, doncs, s'ha d'optimitzar aquesta formació de la millor manera, però bueno, tenim eines per fer-ho i si tenim eines i tenim ganes, doncs ja està.
Sí. La vida pot canviar només amb un clic i amb unes nocions bàsiques d'aprenentatge?
Home, jo crec que sí. Mira, vaig tenir dos casos en el primer curs que he fet. Doncs jo ara estic en el segon curs, no? Doncs en el primer va haver doncs, dues noies que de seguida doncs, sí que es van enganxar molt al curs i van començar a entendre doncs, el perquè de moltes coses i volien ser autònomes, no? Per exemple, una d'elles doncs, tenia correu electrònic, però clar, li havia fet algú. I diu, no, és que jo vull fer-me el meu correu electrònic perquè vull ser independent. I bueno, doncs, ho va valorar, evidentment. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hi ha aplicacions de buscar feina, els has d'explicar una mica com es fa, i clar, quan ho entenen, veuen tot un, bueno, tot un mar de possibilitats de dir, ostres, doncs aquí hi ha feina i la puc demanar des de casa meva, sense haver de, no sé, de caminar en currículums per dir alguna cosa, saps?
Sí, sí.
O sigui, sí, jo penso que sí.
I tant. Segurament és com passar de la nit al dia per a persones que en alguns casos pot donar-se que no hagin utilitzat mai un dispositiu electrònic o no hagin concebut mai les gestions des d'una pantalla, en lloc d'haver d'anar als llocs i fer cues.
Clar, exacte. Vaig també tenir el cas d'una altra senyora, no? Doncs que, bueno, a l'explicar-li el Google Maps, doncs clar, que també va, ostres, va al·lucinar, no? Diu, ah, però i es pot calcular el temps que trigo? Sí, és que ho pots calcular, pots veure quin bus has d'agafar, quan has de caminar, i també, doncs, clar, quan veus que se'ls canvia la cara, no? De dir, ostres, i llavors, clar, comença a fer més preguntes, perquè, clar, veuen que doncs estàvem perdent un... Home, és que és un món molt important, el món digital. Vull dir, jo crec que no es pot viure ja sense ell.
Avui parlem amb Mar Rey, que és voluntària del curs d'autonomia digital que Càritas Diocesana de Barcelona va iniciar l'any passat, el 2020. Té una durada determinada cada curs, depèn de la persona o grups de persones, i quines perspectives hi ha? Ens ho pot comentar una mica, perquè ja comencen a tenir un cert rodatge, oi, aquestes formacions?
Sí, en principi els cursos duren un mes i mig, que són, normalment són 4 setmanes de, bueno, de teoria i pràctica, i les dues últimes setmanes són per si hi ha dubtes. Perquè, clar, a vegades, doncs, clar, els grups són heterogènics, hi ha gent que sap una mica més que altres, hi ha gent que no sap res, hi ha gent que, doncs, pues ja, això ja tenia correu. Llavors t'has d'adaptar una miqueta al ritme de cada persona, i llavors això, doncs, fa potser que doncs, no puguis anar al dia... Avui explicaré això? Bueno, doncs potser no. Potser ens hem de parar més en una persona, però l'important és que no perdin l'interès i que vagin aprenent cada dia. I que algunes persones diuen, no, jo ja he fet això. Però després, ja, però saps que tens aquestes altres possibilitats? Ah, ostres, doncs això no ho sabia fer. Vull dir que, clar, has d'indagar i bueno.
Sí, i tant, i de vegades...
I per això, sí, però... L'hora que dura és molt distreta perquè, clar, entre que hi ha dubtes, ho practiquen ells, perquè jo intento que ho practiquin tots, no? O sigui, els que atenen la classe, doncs anem d'un en un, no? Doncs vinga, va, ara tu, a veure on t'encalles, a veure com ho fas, i... Així que, sí, doncs això duran unes 6 setmanes, més o menys.
Molt bé.
No tots venen a les dues últimes setmanes de dubtes, però qui en tingui, doncs té l'opció de que sap que té aquestes 2 setmanes de dubtes,
sí,
per acabar d'aprofundir.
Mar Rey ens acaba de comentar que ella fa el curs bàsic, però llavors les persones que acaben aquest curs també tenen la possibilitat de pujar a nivell, per dir-ho així, no? De continuar. Com sí, funciona això?
Sí. Bueno, doncs ells acaben el curs, se'ls fa un certificat conforme ja tenen el curs bàsic d'autonomia digital, i llavors doncs, es posen amb el seu contacte a Càritas i bueno, doncs, els posen al següent curs. Això va passar, ja et dic, en el primer curs que vaig fer, aquestes dues noies, doncs sí, els hi va interessar i ja estan fent el... Bueno, deuen estar acabant ja, a l'intermig.
Molt
bé. Deuen estar acabant. I clar, aquest certificat que donem, doncs també és important a l'hora de cercar feina, perquè, bueno, doncs és un certificat més que un té.
I
que certifica, doncs això, que tens els coneixements i que pots assolir uns objectius tu sol.
És la millor motivació per a vostè o altres persones que fan aquesta formació veure com... Els usuaris aprenen, progressen i fins i tot es veuen clarament beneficiats?
Sí, per mi sí. Ja, això ja ho vaig comentar, que és, a mi és el que més m'omple. Vull dir, quan veig que la persona realment està sabent el per què està fent això, o sigui, no és tant com, no, és que els obliguem que entenguin el per què estan fent això i que vegin ells la utilitat. Llavors, quan jo veig aquest canvi, és que es nota molt, saps? Perquè al principi van com temerosos, no?, de, ai, jo no sabré fer això, o això, doncs, per què serveix? Però quan fan aquest canvi de mentalitat, llavors és el que, a mi és el que més m'agrada, la veritat. Veure que progressen i que es veuen capaços, realment, que perden la por.
Precisament la qüestió de la bretxa digital ha estat un dels temes que Càritas Diocesana de Barcelona ha comentat més en el seu missatge dins de la campanya de Corpus, que tot just vivia el moment important ara fa poc més d'una setmana. I realment aquí hi ha un repte important, fins i tot més enllà de la pandèmia, és a dir, caldrà continuar amb aquestes formacions i amb aquestes ajudes a persones necessitades?
Sí, jo crec que sí. Això no... Bueno, la pandèmia ho ha fet de catalitzador una mica, però jo crec que ja feia falta, evidentment, i és una cosa que està aquí per quedar-se.
Sí.
No crec que tirem enrere amb això, al contrari.
I tant. Doncs bé, no sé si hi ha dades, ja per acabar, senyora Marrey, dades sobre el nombre de persones que s'han beneficiat fins ara d'això a Càritas Barcelona.
Aviam, no sé el nombre exacte, però jo sé que som... A veure, de professors som... Jo crec que som com 7 o 8 professors, perquè s'ha incrementat el nombre de professors des que jo estic.
Sí.
I clar, si cada professor té 6 o 7 persones, doncs, bueno, doncs calcula, doncs, jo crec que unes 50 persones o 60 persones...
Com a mínim han passat per aquests cursos, vaja.
Ben bé, i segurament més, perquè no sé exactament si hi havia més professors abans de mi, no sé quants professors hi havia, però... Sí, bastant.
I el perfil de...
Sí.
Molt bé, molt bé. Doncs com a mínim una cinquantena de persones, podem comptar grosso modo, ja són desenes i ja estem segurs que són moltes més les que de debò necessiten aquests serveis. No deia, també ja com a última qüestió, que aquestes persones suposo que són de perfils diversos, no? Hi ha immigrants acabats d'arribar, persones d'aquí...
Sí, aviam, jo encara no m'he trobat cap persona d'aquí amb els grups que he fet, però són bàsicament sud-americans, qui més hi havia, africans també, algun de l'est, i sí, hi ha gent que porta més temps d'aquí, hi ha gent que porta menys temps d'aquí, però el bàsic normalment és que cap d'ells treballa o treballa precàriament, llavors doncs, vol millorar la seva situació laboral, bàsicament.
Doncs enhorabona, Mar Rey, voluntària del projecte d'autonomia digital de Càritas Diocesana de Barcelona, per aquesta feina. Esperem que molts, aquests que ara estan fent la formació i molts altres més, es puguin beneficiar d'aquest gran servei, d'aquesta gran ajuda. Una abraçada, gràcies, Mar Rey, voluntària, per haver-nos parlat d'aquest curs, d'aquestes formacions per millorar les capacitats digitals i buscar feina o fer altres gestions. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu. Que vagi bé. Una abraçada.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
Algunes previsions per als propers dies abans d'acabar. Aquest dimecres a les 6 de la tarda el Departament de Voluntariat i Formació de Càritas Diocesana de Terrassa ha organitzat en format online una taula d'experiències per compartir el que ha significat el Covid pels participants, voluntaris i treballadors de Càritas. Concretament es parlarà del projecte d'acompanyament de Ripollet i Cerdanyola, del projecte de Tercers Llocs de Terrassa i del projecte del menjador social de Mollet. A més, dijous vinent, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la reunió de la Junta Directiva de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. Aquest diumenge es commemora el Dia Mundial del Refugiat com una expressió de solidaritat, sensibilització i també responsabilitat amb totes les persones refugiades. Aquest tema serà present en el nostre programa de dilluns vinent. I el mateix dilluns vinent, dia 21, de 4 a 6 de la tarda, l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona acull en format online una nova sessió del curs bàsic en migració i refugi amb el tema Com aprenem i acollim la diversitat.
En aquesta ocasió, Paco Aperador, membre de l'equip de migracions de Càritas Espanyola, parlarà sota el títol El fet migratori i el refugi, la diversitat cultural en una societat plural. Ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. La veu de Càritas tornarà, si Déu vol, dilluns vinent a les 8 del vespre aquí a Ràdio Estel. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Luis Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bon vespre i bona setmana. Adéu-siau.